Hola, bona tarda, benvinguts a l'espai radiofònic de VD Vivienda Radio Bronca. Esteu sentint el 104.5 de l'FM. Recordeu que la nostra adreça web és radiovdvivienda.blogspot.com, que ens podeu enviar un mail a radiovdvivienda@gmail.com, i que si esteu sentint això el diumenge dia 17 de gener, podeu trucar en directe al 93 359 49 00.
Perdó, prou. És el diumenge... No.
Sí.
Avui és diumenge 18 de gener.
O sigui, el diumenge, 18 de gener.
Si ho estan sentint el diumenge 17 de gener, és de fa uns anys o... Sí, aviam...
Molt bé la intervenció.
Bé, el calendari.
Avui amb nosaltres tindrem notícies, farem una repassada de les notícies d'actualitat del tema de l'habitatge, i tenim convidat amb nosaltres el Pere Ferrer, que és portaveu de Coordinadora d'Afectats contra el Pla Municipal al Carmel i als entorns del Carmel, Pla Municipal de Gestió, que ens vindrà a explicar tots els entresijos d'aquest planejament urbanístic especial per especular amb la vida dels veïns del Carmel.
Saying in her sleep, brother's got a leg to keep, you can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.
A més, avui tenim l'equip al complet, tenim els mandos, com sempre, el Marcos, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé, aquí amb una megataula que t'hi cagues, que ens han posat nova, molt xula.
Any nou, taula nova.
Molt cuca.
Molt bé, tenim el Paco preocupat pels seus cascos, com anem, Paco?
Jo, bé.
També tenim en Carles, el Capi.
Hola, bona nit.
I la Cristina.
Hola, què tal, com estem?
Bueno, i el Pere, que no ha saludat. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, tu.
I res, recordar-vos que aquest dimecres hi ha assemblea extraordinària al carrer Magdalenes a les 8 del vespre. Val la pena que tots vingueu, els que vulgueu.
Per què és extraordinària, Cristina?
Doncs perquè hem de discutir què és el que farem.
D'això en parlarem quan acabi el programa, l'agenda. Però en tot cas, sabeu que aquest programa l'estem fent ara en directe. Però ara 18 de gener, però el sentireu, si bé el sentiu per internet, vés a saber quin dia el sentiu, i si bé el sentiu amb repeticions de la remissió, doncs si no és 18 de gener no és en directe.
I a internet a on?
A internet a radiovdvivienda.blogspot.com, o al podcast propi de la Ràdio Bronca, o jo què sé, o amb un pendrive que t'ho passi el teu col·lega de l'oficina. O...
De conya, vale.
Vinga.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Oh.
una mica un rebombori entre que ens han canviat la taula, que tenim pocs cascos, no ens estem enterant ben bé què és el que passa, tenim el Paco amb l'ordinador a sobre dels pantalons.
Hi ha crisi, hi ha crisi.
I... Si no començo a cridar, és que tot va bé.
Vale, vale. Doncs, bueno, comencem amb el bloc de notícies. Avui tindrem poques notícies perquè l'entrevista amb el Pere doncs, pot ser una mica més interessant. I bueno, doncs avui que tenim de notícies tenim el Santander, que ha començat a fer descomptes als seus empleats d'aproximadament un 20% sobre els pisos que té en cartera. Tots els pisos que té en cartera d'obra nova ha decidit que els vol començar a vendre als seus empleats, més que res per donar-hi sortida a aquest estoc que té. Bueno, la gent ja, els empleats suposo que deuen estar bastant contents, però això també ens dona pistes a nosaltres de com estan les entitats financeres en aquest moment abarcant una borsa bastant important de pisos gràcies a processos de procediments de quan la gent no pot fer un pagament de la hipoteca i acaba perdent el pis que tenia. El cas que aquí també estem parlant doncs això, de pisos d'obra nova, d'immobiliàries doncs que això que no poden fer front al pagament dels crèdits grans i bueno, ahí tenemos el Santander.
Jo, la notícia que jo penso que de pot, bueno, madre de Dios. La notícia que penso que s'ha de comentar és la sentència del 19 de desembre.
Però quin sal és aquest, Paco?
Ah?
No, pensava que anaves a dir alguna cosa d'això.
De lo del Tribunal Suprem?
No, del Santander. Pensava que volies dir alguna cosa del...
Bueno, del botín.
Jo sí que vull dir alguna cosa del Santander. Vale. I és que bueno, està clar que s'està intentant treure de sobre tot l'estoc que tenia de pisos. I és el que comentaves tu, no? De que si un banc que s'està intentant treure de sobre els pisos és perquè la cosa no fa pinta de parar-se, sinó que la bombolla no solament ha esclatat, sinó que encara té pinta de que baixin més de preu. De fet, bueno, sempre són els banquers i els que estan a dalt de tot els que saben les notícies, no? S'enteren de les coses abans.
Ara m'entra d'on entrava. Lo de la notícia leída de boletín de idealista.com. Lo que comenta es que ha creado Santander Botín, vaya, el banco de Botín, la sociedad Altamira Santander Real Estate, a través de la cual ofrece a sus empleados una amplia oferta de viviendas nuevas por toda la geografía española con descuentos del 20% sobre el precio de venta en concreto. Ofrece 1.100 viviendas por toda España para pagar el precio de la hipoteca. Estábamos hablando, como decías, ¿no? De que recibimos, con eso recibimos pistas de lo que está pasando, porque 1.100 viviendas dentro de los 3 millones de pisos que puede, o 2 millones y pico que hay en stock, pues es solamente una pequeña, es una pequeña cantidad. Pero claro, es una pista el ver que los bancos están colocando a sus propios empleados, no en el sentido de la colocación tradicional, sino que les están colocando, pues...
Encolomando, ¿no?
Encalomando esto. Y bueno, y esto por toda la geografía española, que me hace gracia siempre leerlo, porque la geografía, bueno, esto es un comentario al margen.
Yo añadiría como coletilla y como resumen un poco, que los están haciendo servir de cobayas. Son sus cobayas de laboratorio, claro, a las que ofrecen estos pisos un 20% más baratos, a ver si cuela y a ver si así pueden...
A nivel de comerciales, además, es decir, a nivel de los que, bueno, han creado una nueva sociedad y todo esto, pero es que es a nivel de ventas. Es decir, cuando ya no encuentran quien les compre, entre comillas, en la calle, pues bueno, van a sus propias oficinas a ver si a los propios trabajadores. Por mucho que tal, ya digo, son 1.000 viviendas, realmente no es una cosa que vaya a cambiar el rumbo del tema de la vivienda en España, pero, como bueno, como ya apuntabas, es una cosa que no sirve de...
Quizás también tener un poco en cuenta que esto lo que va a hacer es que aporte liquidez también al propio banco. O sea, claro, que aquí los empleados...
En lugar de pagar sueldos, cobrará hipotecas. O sea, es
dos
ideal.
Dos pájaros de un tiro.
Sí, sí.
Jo, si em permeteu...
I tant. Sí.
Veig una contradicció. Tu, com a empleat del Banc Santander, et venen el pis i després fan una regulació d'empleats, què fas?
Ah, sí, clar.
Sí. Un ERO i tots hipotecats i cap a casa, no?
Sí, sí, jo suposo per això que aquestes grans entitats, abans de fer un ERO, bueno, suposo que començaran les prejubilacions o alguna cosa així, no? Però sí que és cert que una persona que tingui 55 anys en el Banco Santander més val que no s'hi fiqui, perquè pot sortir ben escaldat i tant.
En tot cas, ja dic que és una cosa que se li dirà al Altamira Real Estate, és a dir, que ja no serà el Santander directament, sinó que serà una altra cosa, amb la qual cosa, si resulta que això fa fallida, no fa fallida el Santander, sinó que fa fallida la filial, etc, etc. És, bueno, uno más de los entresijos que deia el, sí, el Carles abans.
Sí, sí, no sé si tenim alguna música per posar. Per
entre notícia i notícia? Una posem falca. Alguna falca, alguna música?
Pues una mica.
Capitán, capitán, aterrizo en el río.
Prou.
Troncos, estáis escuchando Radio V de Vivienda, que genio me mola.
Bueno, pues hurgando en la fenomenología de los mundos mundiales, hem sabut d'una nova línia doctrinal del Tribunal Suprem, amb la qual dona un... dona un gran ensurt a tots els llogaters del món mundial. El que ha passat és que el Tribunal Suprem comença a considerar que l'impagament d'un sol rebut del lloguer pot donar lloc al desnonament. Farem una anàlisi exhaustiu de la notícia amb totes les seves possibles conseqüències i per què s'ha produït. També intentarem parlar amb els companys del programa Judici de Justícia per tal d'analitzar aquesta pregunta i en següents programes explicarem una mica això amb una mica més de profunditat.
Mm-hmm. Aquesta és una de les mesures que de forma enganyosa ens diuen que són per promocionar el tema del lloguer. O sigui, des de UB de Vivienda sempre s'ha criticat que no s'ha de promocionar la venda, sinó que hem de començar a apostar pel lloguer, que és el que realment fa efectiu el dret a l'habitatge. I aleshores el que fa, sobretot la ministra d'Habitatge, Beatriz Corredor, és maquillar aquest tipus de mesures, que només afavoreixen els propietaris, els maquilla de gir cap als lloguers. És a dir, estem promocionant el lloguer perquè ara ja és més fàcil fer fora els inquilins. És com una...
Sí, de fet el que és, estem davant del tòpic de sempre, de la por del que té una casa buida per llogar, protegint els que tenen 10 o 20, i llavors aquest desnonament després amb un sol mes, que és molt fort, que vull dir que els grans bancs, les grans empreses, les grans immobiliàries els hi donen 2, 3, 4 anys perquè tranquil·lament vagin pagant el que deuen, i en canvi amb una família o amb un inquilí normal i corrent amb un mes el puguin fer fora, no? A més, amb tot això, amb el tema del mobbing, és a dir, a dintre del mobbing hi ha una de les formes de mobbing és que el propietari no cobri un mes i, bueno, és a dir, això que ja coneixem com una de les tàctiques de mobbing. Això el que reflecteix també és això, vull dir que el que està fent la ministra és exclusivament jugar amb aquestes pors, és a dir, jugar a que combat aquestes pors, però en realitat el que fa és reafirmar aquest tòpic de que s'hagi de tenir aquesta por.
I a més d'això, en un moment on s'estan produint tantes ERES, tants expedients de regulació d'empresa, tants despidos i, bueno, que realment, vaja...
És més benzina al foc i, bueno, en la línia
Bueno, jo només volia puntualitzar que no és la, la ministra d'habitatge, no és, és la ministra de patinatge, no fa més que patinar i bueno, treure coses que no tenen...
Però aquí el, a l'afegit està en que la ministra d'habitatge, la mesura que ha fet ha sigut proposar una reforma a la llei d'arrendaments urbans per facilitar-ho, però és que aquests, i cuidado, són els jutges. Aleshores, el criteri dels jutges només el poden canviar els jutges, no el pot canviar la ministra. Aleshores, si tu fas pots fer pressió perquè un ministre o un govern canviï la seva opinió, però l'opinió del Tribunal Suprem és molt més fotuda.
El que passa és que l'opinió pública rep aquesta notícia, perquè sí que és notícia, perquè és una sentència, es podrà recórrer o no, però és una sentència firma de 19 de desembre, i llavors, clar, el que passa és que, com bé dius, o sigui, poden haver-hi un qualsevol jutge, amb la llei a la mà, pot permetre que un, dos o tres mesos una família que no pot pagar no pagui i continuï a la vivenda. Això depèn del jutge, aquest és el tema de fons. Però clar, el cas és, la notícia és, el 19 de desembre s'ha fet una sentència amb la qual, com a mínim en un cas, s'ha aplicat això.
Sí, l'Observatori d'ESC va treure fa temps, bueno, el primer cop que ho vam comentar aquí a la ràdio, l'Observatori d'ESC havia tret un comunicat que encara deu estar penjat a la seva pàgina web, que podeu consultar.
De totes formes... Ah, bueno, digues, digues.
Jo el que penso és que els jutges no baixen al carrer. Jo me'n recordo fa 3 o 4 anys quan un senyor va esperar la seva dona a les 3 de França i li va fotre 59 punyalades i va dir que no era ensenyament. O sigui, que el jutge s'ho faci mirar.
Sí, sí, sí. No, això és veritat, és veritat. I que segurament els jutges no tenen problemes d'habitatge, no?
No acostumen.
No.
Posem una cançoneta?
Quina? Quina voleu?
Platja un poc.
La que jo vulgui, vale.
La que tu vulguis.
Vale, doncs ja està, molt bé. Vale.
Vinga.
A mi no m'arriba res.
No?
Però ho sento...
Y yo, está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Blanca, 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿Es que por la pagola?
¡La felicidad!
Mare meva, quins personatges que tenim a la ràdio últimament.
Déu-n'hi-do, els meus cosins.
Bé, doncs la pròxima notícia és una notícia que ha aparegut el dia 12 de gener i us llegeixo el titular, és la Generalitat se ofrece para recomprar las viviendas protegidas que queden impagadas. La medida ha sido planteada ante la denuncia de la banca niega multitud de hipotecas para la adquisición de VPOs. Per veure exactament en què consisteix aquesta notícia i per aclarar-nos tots plegats, hem decidit d'explicar-vos un conte que acompanyarem amb una musiqueta de Miquel Oliver. Si ens la pots començar a posar.
els teus ulls.
Hola, nens i nenes, voleu que us expliqui una història?
Sí!
Doncs vet aquí una vegada que hi havia un xicot anomenat Manel. I en Manel aquell dia no s'ho podia creure. Per primer cop a la seva vida havia tingut un cop de sort. Li havia tocat en un sorteig d'any gran, finalment, després d'anys i panys d'esperar-ho, el dret a disfrutar d'un habitatge. Li havia tocat una VPO. Tal i com bé sabem, les VPOs es fan per gent precària, com en Manel, que tenen una feina precària, un sou precari, una vida precària, i que volen utilitzar els pisos no per especular, sinó, curiosament, per viure-hi. Però pobre Manel, que innocent que era en Manel! Poc s'imaginava que rere les boniques paraules del presentador del concurs s'amagaven les urpes de bancs, constructors i polítics amb ànsies de camp fresca. I és que la cosa va així. La Generalitat té una casa VPO que li ha costat 50 pessetes. Ven aquesta casa al guanyador del sorteig, que en nostre cas és el protagonista d'aquesta història, en Manel, posem-hi per 100 pessetes. Però en Manel no té aquests diners, és per això que s'ha apuntat a aquest concurs. Per tant, en Manel li demana 100 pessetes al banc, que li deixa si n'hi torna 50 de més. En aquests moments, en Manel deu 100 pessetes més 50 d'interessos al banc. En Manel dona les 100 pessetes que li ha deixat al banc a la Generalitat. Però l'empresa del Manel fan un ERO! I despedeixen en Manel de la feina sense indemnització. En Manel diu en banc que no li podrà pagar pas les 150 pessetes. La Generalitat, aleshores, dona 150 pessetes al banc i es queda la casa. La Generalitat, en aquests moments, té una casa que ja no és VPO. La Generalitat ven a la constructora aquesta casa per 300 pessetes, ja que s'ha compromès a retornar-los al mercat. Molt bé, nens i nenes, doncs ara anem a fer un exercici de sumes i restes molt interessant que ens aclarirà del tot i per fi d'una vegada què ha passat amb tots aquests diners.
Sí.
La Generalitat ha gastat 50 pessetes construint el pis. Després ha guanyat 100 pessetes que li ha donat el Manel, ha pagat 150 pessetes al banc, finalment l'ha vengut a la constructora per 300 pessetes. El total definitiu és que la Generalitat es queda amb 200 pessetes a la butxaca. El banc li ha deixat 100 pessetes al Manel i la Generalitat li ha donat 150 pessetes. El banc, sense fer res de res de res de res, ha guanyat 50 pessetes. La constructora s'ha quedat sense 300 pessetes, però amb una casa que vendrà pel doble al pròxim desgraciat que passi per davant. I en Manel? Què li ha passat, en Manel? Qui vol saber? Doncs en Manel no té casa, no té feina, està a la llista de morosos, viu en precari, veient com altre cop li han pres el pèl. Total, 0 pessetes. I vet aquí un gos i vet aquí un gat que aquest conte estafador de la Generalitat s'ha acabat.
Malfactor.
Bé, doncs amb aquest conte només volia explicar-vos una miqueta el que es diu amb un titular que tothom està aplaudint, que és que la Generalitat serà l'aval d'aquesta banca que té por de donar les hipoteques, doncs farà d'aval i en realitat és una presa de pèl una altra vegada.
Sí, bueno, és igual que la presa de pèl de que l'Incasol comprarà pisos, no? Pisos buits per després promocionar-los com a VPO, no? A l'estoc. És una mica el mateix. Arribarà un moment que jo penso que ens hipotecaran sense que ni tan sols haguem de signar. Tenen una jeta impressionant.
Uh-huh.
I bueno, segons la notícia que va aparèixer al País, això pot arribar a afectar uns 300 pisos, ja que el 2009 sortiran al mercat 15.000 habitatges protegits, que són les VPOs, i es creu que l'índex d'impagament serà al voltant del 2%. Per tant, seran 300 pisos que faran que existeixin situacions com aquesta.
Jo crec que també val la pena recordar que en els últims temps que hi ha hagut ja els sortejos de VPOs, ja hi havia molta gent que encara que els hi toqués un pis ni tan sols podien arribar a accedir-hi perquè ningú no els hi donava la hipoteca. O sigui que tenim els dos casos, no? Gent que ja hi estava dins vivint i que de cop i volta no pot seguir pagant i passa això que has explicat tu, i gent doncs que ja, això és encara pitjor, no? Que et toqui un pis i que ningú no et doni un préstec i que a més representa que és un préstec més, d'alguna forma hauria d'haver-hi una mica d'interrelació entre Generalitat i bancs perquè sí que els bancs donguessin préstecs, no? I que haurien de ser préstecs més ben de més bon preu, però clar, si VPO ja està molt cara, seguim...
El tema que també ho hem comentat algun programa anterior és que clar, no es tracta de vivenda de protecció oficial, sinó de venda protegida oficialment, i estem amb el problema de sempre, és a dir, hi ha vivendes buides, el que cal és lloguer, i qualsevol tipus de trilerismo más o menos maquillado que es faci doncs no deixa de ser això, és a dir, un estirar i arronsa entre administracions, bancs i demés, amb les quals la societat en precari és, o sigui, les persones, les famílies i la gent que el precariat doncs continua patint tot això, perquè es planteja que la vivenda de protecció oficial sigui només venda de protecció oficial o en molt gran part venda i no lloguer.
I a part, amb aquest joc que tu bé has dit, joc de trileros, la Generalitat es compromet a recomprar els pisos i retornar-los al mercat. És a dir, que deixen de ser VPOs.
I a més, amb el Pacte Nacional de l'Habitatge es rebaixa de 50 a 30 anys, em penso que era, no? El temps que algú que li hagi tocat i que s'hagi pogut pagar, pel que sigui, perquè no li facin un ERO a casa, a l'empresa, una vivenda de protecció oficial, amb només 30 anys la podrà revendre, amb la qual cosa vol dir que amb un plaç relativament no tan llarg, que és de 30 anys, estem donant beneficis privats amb calés públics, que bueno, diguéssim que és una mica l'esport de moda a Europa i al món.
Molt bé. Per sí. Rigor, els que deuen peles no he baixat res, el banc, fins avui encara.
Fins que no tinguin la revisió, seguiran igual.
Passa com la benzina, vull dir, t'enteres quan puja, però quan baixa, trigues.
estamos investigando un reverendo armatoste de 70 toneladas para dar vueltas allá arriba y para más nunca bajar.
Hola amigos, estamos escuchando el programa de Radio V de Vivienda a Radio Blanca, 104.5 de la FM. ¡Adiós amigos!
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Empezó en 1492.
Si hay que pelear, peleemos.
Seguim endavant amb l'entrevista. Tenim aquí, com dèiem al principi, el Pere.
Bona tarda.
Què tal, com estem? I bueno, anem a explicar una mica, bueno, el Pere ens explicarà una mica què és el que ha passat al Carmel, què és el que està passant, d'on surt tot això.
Bé,
i si sí, quan tu
jo
vulguis.
Jo soc portaveu de la coordinadora d'afectats del Carmel. En principi, l'Ajuntament en tenia afectats 650 cases i 2.000 persones. La senyora Elsa Blasco ho tenia tot en secret i va fer l'equivocació de publicar-ho a la premsa abans d'aprovar-se. Llavors el dia que el juliol, no, el febrer, tenia que aprovar-lo i vaig estar a la comitè central, o sigui, l'Ajuntament central, per aprovar, i la senyora Elsa Blasco va dir en aquell moment que les obres del Carmel, el 76% de l'obra, i s'ha escrit en acta, ho pagaven les immobiliàries. Què els dic a oferir a l'Ajuntament, ja dic l'Ajuntament, amb aquesta gent? La sort que vam tenir és que al sortir la premsa el dijous abans, el periòdico de Catalunya, ens vam muntar 9 plataformes, grups de gent de zones afectades, i vam lluitar i vam aconseguir que la senyora Elsa ens escoltés abans d'aprovar el d'això.
Per què 9 plataformes i no només una?
Aviam, perquè el Carmel és molt complexa. Llavors jo em vaig fer responsable del passatge següent, que ja em vingui el carrer següent. L'Antoni va fer del carrer Moratín, Bernard Brans i Ramon Rocafull. La Maria es va fer del carrer Fastenrat, la Carme del passatge Santuaris, bueno, diria 9 plataformes. Llavors l'Ajuntament, al sentir que hi havia una plataforma, ens va convocar
al
districte. I la Núria Carmona, que és la vicepresidenta, va dir que hi ha una plataforma, i van dir que hi havia 9 plataformes, i això les va espantar. Eren 9 plataformes i més coordinades, doncs, llavors vam tenir bastantes reunions amb l'Elsa per sectors. Lo dolent és que la senyora Elsa Blasco li van demanar el projecte, que li corria molta pressa aprovar-ho, i va tardar 5 setmanes donant-se'l.
Perquè això de quan arrenca?
Del febrer d'aquest any.
Febrer del 2008.
Sí. No, aviam, el problema és que això es volia aprovar en menys de 2 mesos. Perquè el 15 de desembre, i ho diuen els documents de l'Ajuntament, es va reunir per primera vegada les entitats del barri amb l'Ajuntament per aquest pla. I el dia 10 de febrer, o sigui, menys de 2 mesos, ja estava sobre la taula d'urbanisme de l'Ajuntament per aprovar-ho. La sort o desgràcia que vam tenir és que en aquell moment el senyor Elsa Blasco, a publicar-ho, els tres partits de l'oposició, que llavors eren el PP, Convergència i Esquerra, van donar raons molt, per mi molt positives. El PP va dir que amb 25 anys l'Ajuntament Socialista no havia fet el Carmel, els pressupostos del Carmel van anar a, diuen, al mar, o al fòrum. Esquerra Republicana va dir que allò no ho acceptava perquè no s'havia parlat amb els veïns, i Convergència va dir que no ho acceptava perquè la senyora Elsa Blasco ho va publicar amb 10 entitats públiques i amb ells no els va dir res. I el van tombar. Llavors ha sigut un procés que l'Esquerra Republicana va dir en aquell moment que ell no aprovaria això si no traia un 20% de afectacions. Llavors es va aprovar això i més l'Ajuntament va posar un 15% d'afectacions, o sigui, era un 35%. La primera projecte eren 31 afectacions, el treure un 35% són 21 afectacions més o menys. En el nou projecte hi ha 40 afectacions.
40 afectacions.
Llavors, informació de l'Ajuntament, ens donen molt bones paraules però cap res per escrit.
I l'Ajuntament què perseguia amb aquest pla? Què és el que volia fer amb el barri?
Per mi i per la coordinadora, especulació pura i dura. Tenim experiència de que l'Ajuntament en les èpoques de crisi aprofita aquestes situacions per demà tenir uns solars i vendre'ls al millor posto. És el que creiem nosaltres. El problema d'aquí, veig jo precisament que al meu barri tiraran 116 vivendes, en faran 100 de noves. Segons l'informe de l'Ajuntament, jo m'haig de donar, em passaran un pis pont, mentre estigui aquest pis que diu que serà 2 anys, em descomptaran del meu pis 800 euros cada mes per lloguer d'aquest pis pont que jo no he demanat. Haig de pagar la plusvalua de casa meva, que me'l foten. Segons ells, el preu del mercat del pis o del Carmel són 3.400 i pico d'euros el preu de mercat de l'edifici. A mi me'l paguen a 1.542. O sigui, vaig sumant, fent la suma de tot. En aquests 2 anys, que no són 2 anys, que ja tardaria més, el meu pis em valoren amb 80.000 euros. 80.000 euros, m'explicaràs el que puc comprar.
Res, clar.
L'avantatge que tinc, o no sé si és avantatge, de que el primer a la ple de l'Ajuntament li vaig dir a la senyora que ja ho molorava, que jo tenia un pis pagat i volia un pis pagat. I costa pacte. I fent moltes instàncies i bueno, ja ho anirem veient.
Clar, és que és això, no? O sigui, et donen, et desahucien de, o t'expropien un pis, però clar, et donen un altre i clar, a més has de continuar pagant, no? I a més ja el tens pagat, o sigui, això, què és això?
Aviam, per mi, bueno, per la coordinadora és que donen un pis de protecció oficial. Jo el meu tinc pagat, jo no vull, t'haig de pagar un lloguer d'un pis pont que no el pago a casa. El meu pis està de propietat, no, bueno, el pis de protecció oficial són els primers 15 anys no és teu, no és meu. Jo no hi va dir, ja no hi arribaré, a veure'l. Però en tema, no és cap ganga.
No,
per res,
clar. Pis, si tens un pis pagat... Després aquí hi ha una altra contradicció per part de l'Ajuntament, és que tu estàs hipotecada del teu pis, i així, l'Ajuntament diu que amb el calés que et dona del teu pis, pots pagar la hipoteca.
Depèn de quin preu, clar.
Però llavors has de pagar la hipoteca d'ells.
Clar.
O sigui, no hi guanyes, perquè si la hipoteca és de 4, segurament l'Ajuntament ha de pagar 6.
Jo és que a mi el que encara de tot això el que em sorprèn primera és per què en aquest moment, o sigui, també recordem que no sé si té alguna cosa a veure, però el forat del Carmel també és relativament recent i sembla que tingui tot una mica...
Jo t'haig de dir, ho diu aquí, que aquest pla del Carmel estava aprovat per el dia 15 d'abril del 2005, quan es van surar, obrir i sortir al carrer. Però vam veure que al febrer es van surar el túnel... I clar, 2 mesos més tard sortir això al carrer,
no
se la van jugar. Ja han esperat 2 anys a sortir al carrer.
Vull fer un aclariment. Quan el Pere diu, això ho diu aquí, són els projectes de l'Ajuntament que et dones i bueno, si estàs afectat, si el demanes i si passes el filtre dels seus enganyabobos, diguéssim, és un totxo d'unes 100 pàgines d'Adina 3, en què hi ha totes les afectacions, etc. Hi ha molts casos que podríem comentar, no? Però sobretot ja per mi hi ha 2 qüestions que són importants. Primer, que zones verdes o zones d'equipaments esportius es reconverteixen en pareades, etc. I després, si hi ha una certa seguretat, que això no entra en els informes, certa seguretat en com es farà això.
La nostra opinió de la coordinadora és que primerament el 75% de les cases que van a terra són cases unifamiliars, són torretes amb el seu jardinet, i és clar, la gent que ha vingut de fora ha cobrat un solar i ara té una casa i li rebassen, hi ha gent molt desesperada i que almenys hi ha gent gran. Després, garantia d'això, l'Ajuntament no te'n donarà cap. Jo crec que avui pot dir que avui és blanc i demà canviar-ho tot perquè té potestat per canviar-ho. Si avui pot dir que casa teva serà un parc. Fa poc al carrer Entensa va haver una casa que era un parc i van edificar i els veïns l'han fotut a terra. El jutge li va dir que anirés a terra. Això, entenc. Jo vull donar dades que diu aquí l'informe. Primerament, el programa del Carmel, el 25% el pagarà l'Ajuntament. El 29% el Govern Central i la Generalitat i el 47% que queda el paguem els veïns, els afectats. Sí, això diu aquí. No ho diu aquí, diu.
I qui s'emporta això?
Jo no, des de l'altre.
Les immobiliàries. Bueno, ja hem vist que hi ha un interès evident de les immobiliàries d'entrar aquí i l'Ajuntament
sí,
els...
Bueno, jo crec que l'Ajuntament en aquest moment té dificultats per trobar immobiliàries que li vulguin estar això. No dic que de ventre quan hi hagi un nivell de vida millor. I una altra contradicció de que el Carmel... Diu que això són... esponjar el Carmel.
Millora.
Aquí diu que el 18%... El Carmel augmentarà un 18% l'edificació. Com si això és pujar al Carmel, que ho diguin. Però, el dolent és que aquí això ho demanes i diuen que això és transitori, no,
que no,
no diu lloc. Uh-huh. Demanes documentació, te la prometen de paraula, però no.
Després no.
Us he d'explicar una cosa que he viscut jo quan va sortir els 3 mesos quan donava de termini, el dia 3 de setembre vaig demanar hora a l'Eric per parlar. I el Toni Coll, que és el secretari de d'això, diu, què vens a fer aquí? Estava amb el meu guat. El meu guat és molt bona persona, molt prudent, diu, anem a negociar. Diu, què fas aquí? Dic, escolta, demana informació. Diu, si saps més tu que jo. I llavors li vaig obrir això dels 800 euros, diu, sí. Primera notícia que tinc. Diu, escolta, tu ets el secretari d'aquí, no saps el que diu això. Vaig demanar informació. Quan la tindràs? El dilluns que ve. Vale. Truco, Toni, com està això? No tinc res. 3 setmanes cada dilluns trucant. Llavors li vaig dir, si no em dones la resposta, el dimarts hi ha ple del districte, per una instància demana la senyora Alça Blasco que em doni la resposta.
Clar.
Vaig fer una instància, i a la taula vaig demanar, me la va ensenyar les d'esto, i em va tornar a l'Eri. Què va fer? Llavors li va dir a l'Elsa, si no contestes, demana la resposta amb aquestes instàncies a l'hereu. Va fer les còpies d'això i l'hereu. No ha contestat ningú. Fins avui.
Bé, continuem d'aquí a una estona amb l'entrevista i pel mig aquí, allò, unos minutos musicales una mica bastant novedosos perquè és un disc que sortirà, que ha sortit ara fa pocs dies o que surt al febrer, no sé, i amb un missatge, diguéssim, bastant contundent i bastant en la línia de Radio Bronca i de Radio B de Vivenda. Es tracta del disc de Defcon 2 i el tema es diu Hipoteca té tu.
Convertirnos en reclusos como el criterio
habitantes dan desuso han conseguido acostumbrarnos al abuso con tantas deudas y sin recursos es más rentable convertirnos en reclusos hipotécate tú.
Ei, pardals! Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu!
You cling onto your grandma's house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off inches. Grabbing with the pinches. And no, I didn't retire.
Doncs, bueno, seguim endavant. Avui el Marcos no en digui, ok? I, bueno, seguim amb el Pere... A veure que si teníem alguna cosa més anclada de tot això que ens estàs explicant fins ara, no? Abans comentàvem una mica, de fet, al barri hi ha gent doncs, que comenta que tot això potser també ve de tot el tema del túnel de la Rovira, de la remodelació, i què en penses sí, tu d'això?
Tot està concatenat, o sigui, és un problema que l'Ajuntament del Carmel hi ha molts solars i vol recuperar solars. Uh-huh. No n'hi ha, són cars... I el que diu un amic meu, economista, que sempre aquests cicles van quan baixa el preu. Per mi és una especulació. Hi ha moltes contradiccions de l'Ajuntament envers a nosaltres, perquè si ens paguen a 1.542 el metro edificable i el metro no edificat paguen a 1.400 euros, és... Bueno,
sí, que no surten els números.
No surten els números. Uh-huh. Nosaltres com a coordinadora pensem que hem d'estar seguint la tasca. Per mi hi ha una contradicció molt forta. Pensa que si coneixeu els santuaris del Carmel,
sí.
Anant cap al Carmel, la mà dreta, perdó, sí, esquerra, és Carmel i mà dreta és els Tres Turons.
Uh-huh.
Els Tres Turons es va aprovar això l'any 1956, parc. Ara han aprovat que tiraran, abans eren 600 cases, ara en tiraran 300, diuen. Tardaran 16 anys a fer a modificar això. El Carmel en 8 s'ha de canviar. 353 cases noves. No dius, justícia no sé on t'has.
Clar, que a més igual tot això després queda...
Pot quedar en baixa portada. Sí. Perquè en aquest moment estan executant, normalment les coses que executen es van aprovar 86. O això està aprovat, o això executen. L'altre és més complexa perquè jo almenys jo sé que el meu problema acabarà als tribunals.
Clar.
I després ja l'Ajuntament diu moltes coses. Una veïna del carrer Sigüenza, perruquera, li van afectar el 86. Li van donar una carta, li van dir en 20 dies i tinc la... No, aquí no em porto la... Li van dir 20 dies per buscar solucions.
Sí.
O sigui, li agafaven pati perquè darrere fan parc i no sé què fan.
Uh-huh.
20 dies per al·legar.
Déu-n'hi-do.
Això és mafiós, eh? És una actitud una mica mafiosa, una mica o de no conèixer potser bueno, els teus drets o els teus...
No, aviam, és que l'Ajuntament té unes normes, segons les seves normes.
Clar, clar.
Jo faig una al·legació avui, em donen 3 mesos. Ara ells poden tardar 5 anys a contestar-me. Normes. Aquestes normes a mi serveixen.
Clar.
Clar, en funció de... Aviam, aquí no sé per què políticament la senyora Elsa... que siguin d'Esquerra Unida i Alternativa
deixa bastant que desitjar.
Guaita. Ni Esquerra ni Alternativa
sí. Jo vaig dir un ple de l'Ajuntament el penúltim, vaig parlar molta estona perquè i vaig dir a la senyora Elsa, dic, senyora Elsa, el que vaig dir ara no és políticament correcte, però és que em fa mal la panxa. I vaig dir, avui en aquest moment sento vergonya aliena dels tres partits polítics d'esquerres que han aprovat aquest camí del carrer amb aquestes condicions.
Uh-huh.
Es van quedar bocabadats, però escolta, vaig quedar com un senyor, vaig quedar ample. Ho sento. Jo no tinc res a perdre ja a la meva edat. Però quan els he de fotre canya.
I tant.
Em volen fotre a casa meva, però no.
No, digueu-me. No, és que sobretot és això, no? De la forma que ha tingut l'Ajuntament de portar a terme les coses, de la desinformació brutal que hi ha hagut, el fet d'agafar el barri i fer com un formatge de gruyer, tot ple de forats...
Cris, aquí el que a mi em bateja és aquest... Molt bones paraules. L'Elsa té un cant de sirena que t'hi pots adormir, però quan despertes té-la, eh? Bueno, no et donen res prescrit. Jo li vaig dir primer dia tot el que em donis prescrit, ofertes prescrit, ja ho discutirem,
res.
Jo tinc 10 o 11 instàncies que m'han de contestar i no contesten.
Uh-huh.
Jo quan vaig al jutge li diré, mira, tot això vostè el jutge, clar
sí. però és això, és una llàstima la classe política que tenim, que realment haurien de representar-nos o haurien de d'alguna forma ajudar a la ciutadania, i cada cop aquesta gent està més lluny i més a prop
de... Sobretot els que es diuen d'esquerra.
Sí, dels interessos econòmics, no? I això és...
Aviam, la senyora Elsa, en un acte, va dir que es tenia que apartar els sentiments de la política.
I ja ho fa o què?
Home, i tant.
Ja fa molt bé.
Ai, per favor, tu.
Sí, ja, que ja ho fa.
És que, bueno,
de la.
Pregunteu.
Però també el que passa amb els calés, no? També aparten política i calés, o no? Perquè, clar, tot sembla que ve una mica d'això. En comptes de que la comunitat participi en els beneficis de l'acció urbanitzadora, diguéssim, el vostre cas és que és bastant clar de que vosaltres pagueu les càrregues de l'acció urbanitzadora i el benefici se'n va a un altre que no hi ha participat en tot això, jo, que són les immobiliàries.
Et puc explicar una anècdota que es pot demostrar. El CEP del Carmel, el Ruiz de Alda, que està fent una mica més a punt del mercat, el coneixes? Uh-huh. Ara es diu CEP del Carmel. Llavors, a la part de sota hi havia el bar Marcelo, que es van, amb les borranyes va quedar afectat i tal. Llavors, el solar, l'Ajuntament volia comprar-lo per ampliar el CEP, que estava ja programat del 86. Van a oferir-li calés i la filla del Marcelo va dir que no, amb aquell preu no el venia. Va vendre amb una immobiliària, 4 vegades més pagat. Jo hauria fet igual. Què passa? Era el temps de transició d'un projecte a l'altre, va anar a l'Ajuntament, va donar permís, li van concedir tot i va començar a vendre passos de pàrquing. Llavors, l'Ajuntament, donant-se compte que he fet una cantada, el consultor li demanava 3 milions i mig d'euro pel solar. La senyora Elsa Basco diu un plec que això l'Ajuntament no podia afectar amb un particular. Cometes.
Sí.
Ha pagat 3 milions i mig d'euros i ha recuperat el solar.
Sí.
Quan per 100.000 euros, el que era, 400.000 euros, era per recuperar-lo.
Sí.
Dates, es poden demostrar.
I llavors, ara mateix, en quin punt estem? Ara estem amb...
Pues en aquest moment nosaltres estem esperant el que ens han fet al·legacions, que ens cridin. La Elsa va prometre que ens enviaria un escrit. És que ningú ha dit que estàs afectat oficialment. A mi no m'ha rebent cap carta i tu estàs afectat.
Clar, és que això...
A la bústia de molts gent ha posat vostè està afectat com una carta informativa. Però a mi la Pere Ferrer no m'ha dit res. Llavors, jo li vaig dir diverses vegades que em contestés si ens cridarien a preguntar, escolta, ella ens va contestar que ens venia un escrit. Clar, això ara passa, em sembla que 3 o 4 mesos que l'Ajuntament ho provarà o no provarà, i si no contestem, d'anar als tribunals. Llavors passar a la Generalitat a final d'any, i quan la Generalitat ho provi, això va endavant.
Llavors, o sigui, el tema del saber si estàs afectat o no, en principi ara ja tots els veïns que estan afectats ho han de saber.
Si no ho saben és per deixadesa pròpia.
Deixadesa pròpia, val. Però la forma d'enterar-se fins a aquell moment era...
Aviam, el barri s'ha... Bueno, jo he sortit en diversos diaris, l'Avui, el Periódico, el Punt, el 20 Minuts, l'ADN, dient que sobretot que facin al·legacions.
Vale.
Però també ho facin al·legacions. Hi ha un 33% que no les han fetes. Aquesta és una problemàtica, penso, per ells.
Sí, clar.
Perquè si no fas al·legacions...
Aquestes al·legacions han de ser individuals, particularment, o es pot anar a la
coordinadora... Hi ha gent que la fet col·lectiva i no han fet particular si té pos col·lectiva.
Mitjançant la coordinadora, diguéssim.
Sí. No? Ja. Jo parlo de mi, la propietària de la casa meva, de la meva senyora, que he fet Salvador Ibáñez, esposa de... Bueno, i el seu espòs Pere Ferrer, que a mi em coneixen amb ella, no? Perquè sàpiguen que hi ha... I això és el que bueno, estem esperant. Què em diran? T'ho diré.
Jo et volia fer una pregunta. El barri com es percep tota aquesta operació? És a dir, això es parla? Els veïns parlen? Sí. Ho comenten? Ho comenten com a hem de fer alguna
cosa? Es parla, però hi ha alguna part de la gent que diu que a mi em fotin a fora i que em paguin. Això no és tan fàcil. Perquè l'Ajuntament no dona els calés. Primer em diu que no són seus i els té que mirar. Després hi ha això de que hi ha gent que vol marxar, jo no vull marxar, em foten a fora. Hi ha gent de tot. L'avantatge que té, penso, l'Ajuntament és que té molt bones paraules i a molts els convences amb això. Hi ha gent gran que no volen follons, altres que estan amb l'astral, entre cometes, és clar. Jo puc parlar de mi, no de la que pensen els altres.
No, però a nivell de plataformes, tant, a part de les al·legacions i d'anar als tribunals i tal, esteu parlant amb els veïns i per això quina reacció? Molta més desídia o molta més...
Ja, nosaltres informem a tothom i quan hi ha una cosa passem, enganxem cartells, hi ha una reunió i expliquem. Tal hora hi ha una reunió. Hi ha hagut reunions de més de 500 persones. El que no sap és que no es pot entrar-se.
El que sí que suposo que la gent que està afectada després tornarà al mateix barri, no? No deu haver-hi...
Això és la promesa de l'Ajuntament. Uh-huh. Però també s'ha de dir que les cases que es tenien que fer de pis pont,
sí,
s'estan fent a l'Horta,
sí,
i encara no han començat. Llavors, hi ha moltes bones paraules, però clar, la realitat és una altra.
Clar, que igual tot el que dèiem abans, igual tot això queda després amb...
Com ah, sí, com... potser ni veuràs tu, i és joveneta.
Clar, sí, sí.
Però de moment a casa meva no val res.
Clar, i això és el que passa també a molta gent. Llegia avui al diari, però és una notícia antiga, doncs això, no? Gent que va comprar fa poc el pis i de cop i volta, després de 20 dies, es troba doncs, que el pis està...
Hi va haver una parella, el Daniel i... Carmen, sembla que es deia. Va comprar una casa al carrer Passarell, uh-huh, el número 30, 9 dies abans de que s'aprovés que anava a terra. Els van enganyar d'una forma bestial. I aquí la immobiliària, l'Ajuntament, que van trucar a l'Ajuntament i els dir que...
Van trucar a l'Ajuntament, sí, i els van dir que estava tot correcte.
El notari, el banc, una colla de pirates.
Sí, sí.
Pots saber quina és la immobiliària o no cal, no val la pena?
Sí, 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 s'ha publicat. Expo Finques. Ho va dir ell per la premsa, o sigui, no.
Expo Finques. Sí, sí,
sí. Bueno, a part d'una putada humana, això és un hi ha un vici en la contractació i de fet podrien desfer la compra, però vaja.
No.
Jo em quedo de moment amb aquesta part. Uns pisos que igual valen 2.300, 2.500 metres euros al metre quadrat, te'ls indemnitzen a 1.500 i a més et cobren 800 per un lloguer provisional, que de fet els habitatges de lloguer de l'Ajuntament són entre 4 i 8 euros al metre quadrat i de vegades són 200, 300, 400 euros, però mai 800.
Te'ls compten el valor del pis.
Te'l descompten del que després et pagaran, de tal manera que tu han retingut abans, saps?
Sí, sí, sí.
No t'hi pots, diguéssim, negar, no hi ha cap contracte, tampoc. No?
El pitjor inries de que la plusvalua del meu pis l'haig de pagar jo a sobre.
Sí, sí.
A sobre que me la rebassen, l'haig de pagar la plusvalua. O sigui, bueno.
I comprar-te un pis, igual t'has d'hipotecar o tot, o no sé.
Jo tinc la pensió mínima i la dona igual, o sigui, si em volen hipotecar, com no, aixec el cel.
Si us sembla bé, fem una altra pausa amb aquesta interessantíssima entrevista i bueno, i aquí el nostre pilot disc jockey.
Alguna rabiosa.
Posarà alguna cançó així.
Vaya,
al dente.
Ara voleu? No tinc rabiosa.
I després doncs continuem amb l'entrevista, ara l'acabem amb un tercer bloc i després continuarem amb l'agenda i el benvinguts, benvinguts.
D'acord.
des de la terra fins a l'espai. Ràdio UB de Vivenda, a Ràdio Blanca 545 de la FM.
Doncs seguim endavant ja amb el tercer i últim bloc d'aquesta entrevista. Pere, tocarem ja només dues cosetes més, i una d'elles és això que explicaves abans del bosc aquest que hi ha al carrer Dante.
Sí, allà al carrer Dante, sembla que és el número 91, hi ha el bosc d'en Gallard, que té més de 2.000 metres quadrats de bosc, ho podeu aquí la foto, i l'Ajuntament no se'l vol expropiar i vol fer cases i un carrer. Llavors el senyor Gallard ha dit que ens ha dit a la coordinadora que ell no acceptarà, ell accepta que això passi al patrimoni del barri, però com a jardí, i que si no, que s'ho faci mirar. Jo tinc que dir que el dilluns a les 8 del vespre al carrer Estoril, al col·legi de, un col·legi que hi ha allà, hi ha una reunió de la coordinadora amb l'associació que ha muntat aquests senyors d'allà, del passatge del bosc. Hi ha una reunió, que vulgui venir està convidat a escoltar.
Quin dia, i on?
El dilluns, que ve, que em sembla que es digui 20.
Demà
és 19.
Demà, exacte.
19.
A les 8 del vespre, al carrer Estoril, hi ha un col·legi i allà fem la reunió. L'hem convidat i el que vulgui venir, o pugui, sabrà el que hi ha.
Molt bé. I ja, doncs, això, si vols comentar alguna anècdota que creguis que sigui...
No, em sembla que he explicat tot. El que
ho has explicat tot.
El que vulgui és el carrer, els senyors de la ràdio...
Ràdio Bronca.
Ràdio Bronca, 104.5 de la...
Correcte.
La meva invitació.
Molt bé.
I com vulgueu, estic a la vostra disposició.
D'acord.
Encantadíssim.
Tenim també, podem, perquè sabem que molta gent ens escolta no a la ràdio, sinó a l'internet, i si voleu apuntar l'adreça de la pàgina web de la coordinadora d'afectats contra el PMG, contra el PGM, és http://, sense les 3 V, directament, carmelantipgm.spaces.liv.com, i el correu electrònic és carmelantipgm@hotmail.com. És carmelantipgm, tot seguit.
I una pregunta, Pere. Sí. Feu algunes, entre vosaltres feu reunions de tant en tant en algun local, algun espai o algo?
Sí,
sí. Sí? I on?
Hi ha un problema. Pensa que hi ha hagut gent que estava afectada i ara està desafectada. I tots seguim la mateixa. Llavors fem una reunió a casa de Diu Carme, que té un espai molt interessada en solucionar aquests problemes. O sigui, quan ens volem fer alguna cosa, normalment ens reunim i discutim. I a vegades fem iniciativa pròpia, en aquest moment de fer en casa meva, i la coordinadora ho sap, però no em diu què haig de dir. O sigui, jo de fer en casa meva a la meva manera.
Clar.
Quan es coordinador, defenem
però quan, coordinador. Quan feu reunions presencials, això ho publiqueu al web? O...
Sí.
O sigui que de qualsevol manera, en aquest web que explicava el Paco, el Carmel Antipgm, doncs...
Aquí podeu trobar tota la informació que hi ha, que el Jordi Castellà, que és un, diguem, el director, és un tio molt maco en aquest aspecte.
Molt bé. Doncs no sé si té alguna cosa més a preguntar o alguna cosa.
Podríem, passem al bloc, diguéssim, que on comentem el d'allò, però bueno, això sobretot agraint la...
Això mateix.
Moltíssim la...
Moltes gràcies.
I a vosaltres.
Nosaltres tampoc volem aquest PGM.
Doncs bé, ara el Paco ens volia comentar una coseta que va tenir lloc ahir al barri de Sant Andreu, si no m'equivoco, que va ser una petita acció que es va fer per tot el territori, una mica denunciant també els temes d'especulació. Doncs si ens ho vols comentar, endavant.
Sí, va ser La Sagrera, Sant Andreu i Bon Pastor. La Participació Canta és un col·lectiu i un treball col·lectiu, sobretot, i en procés, en ple procés. La web ara no la tinc a sobre, però bueno, si poseu La Participació Canta a Barcelona, doncs ja ho trobareu. I ahir s'organitzava un tour, bicicleta o a peu, doncs un tour molt ben organitzat. Jo em vaig disfrutar moltíssim, tant perquè estava carregat de continguts, molt ben organitzat, en el sentit que passaven per llocs molt clars, qui s'encarregava en cada moment d'explicar per què allò estava dintre del tour, ho feia molt bé i va estar molt bé. Ja dic, perquè us feu una idea, va començar la nau Ivanov, van passar pel centre social ocupat i autogestionat la Pepa, després, bueno, és que el tour tenia punts, van passar pel local dels Diables de Sant Andreu, van passar per l'ordre no altera el producte, però bueno, per la Casa Bloc, per les cases de Sant Andreu, van fer un dinar meravellós amb un centre social també de fa poc, que fa poc és, que està alliberat, que és el centre social de la Gordíssima. Després, això també al Pont del Treball ens van fer una panoràmica brutal des de on s'expliquen els 4 quilòmetres quadrats que hi ha afectats pel tema de l'estació de l'AVE, etc. Doncs ens van explicar perfectament doncs, tota l'especulació que se'ns ve a sobre, i a més amb el fet de que tot això estava plantejat abans de la crisi cometes i de les plusvàlues dels terrenys del sol, volia treure de l'Ajuntament doncs, la capacitat de fer-ho, i ara amb la crisi cometes doncs li demanaran, diguéssim, a la cometes Maleni Cometes i encara la tindrem més grossa. El cas és que també van passar cap a la tarda, després de dinar, van passar també per la Maquinista i per la Mercedes-Benz amb tot el que esto significa de mal rato, en el sentit que vull dir, és el que hi ha i el problema és que és cap a el que se'n va. I a la Mercedes-Benz en el sentit de tancaments d'empreses, i a la Maquinista en el sentit de centres comercials d'aquests fastigosos. I vam acabar el Bon Pastor amb una xocolatada amb el veïnat, i va estar meravellós, i a més té a veure amb el tema de l'entrevista, per aquesta qüestió de coordinar la participació ciutadana, i d'això en parlaven ahir a la xocolatada, de no fer que... És a dir, el poder amb el que juga és amb dividir els interessos dels veïns, i el que es tracta és que els veïns facin pinya i contraposin aquesta...
Com a exemple, la coordinadora del Carmel.
Com a exemple, aquesta coordinadora anti-PGM del Carmel. I bé, i després ja passant del que va passar dissabte passat, clar, sempre estem amb la cosa de que gravem aquest programa el diumenge dia 18, i potser el sentireu més tard. Però situant-vos, això va ser el tour de la Participació Canta va ser el 17 de gener, i amb agenda immediata tenim el dimecres que ve al carrer Magdalenes número 13 una assemblea extraordinària de UB de Vivenda, i si diem extraordinària és perquè realment volem que hi vingui molta gent que darrerament no hi ve, i que s'hi apunti més gent que no ha vingut mai. Són assemblees com sempre obertes i a la participació, i farem una assemblea extraordinària sobre el proper, diguéssim, trimestre, el proper semestre d'accions, perquè bueno, hem de digues?
Què ha passat?
No, ha passat un tren tofolla.
Que tenim l'estació aquí al costat.
Vale. Sí, això parlant d'estacions. I llavors, això serà al carrer Magdalenes número 13 el dimecres 21 a les 8 de la tarda i tarda nit. I després, el dissabte 24, a Poblenou, encara no concretat el lloc on el farem, farem la reunió de la coordinadora, que és una reunió trimestral i tal, de l'Assemblea pel dret a l'habitatge de tota Catalunya. Això serà el dissabte 24. Potser quan esteu sentint això ja ha passat el dimecres 21 i el dissabte 24, però en tot cas, al proper programa explicarem en què s'ha quedat. I a mig termini, el que ja han començat des de Madrid és la convocatòria a una gran manifestació a Plaça del Sol a les 6 de la tarda del 14 de març. Que nosaltres el març el tenim molt farcit aquí a Barcelona, i una mica per això doncs, l'Assemblea Extraordinària decidirem si aquí, el que es faci aquí en paral·lel, però hi haurà una manifestació gran per l'habitatge organitzada per UB de Vivenda de Madrid amb la campanya per l'alquiler social universal y seguiremos informando y seguiremos comentando.
Bueno, i seguint amb l'agenda, el dia 7 de febrer es muntarà un pollo colossal que es diu Festa per l'Habitatge.
Això?
Ah, no, barris?
La vaig
no, no, perquè
parda.
La vam salir al Parda, clar. Per fer una mica de resum, les activitats que s'estan programant són, a part d'obres de teatre, de carrer, etc. Molt important, taules informatives, evidentment, al matí, i a la tarda una assemblea en la que decidirem com a barri, com a barris de nou barris que podem fer per tal de suavitzar el problema de l'habitatge o intentar resoldre o el que es pugui. Això serà el dia 7 de febrer a la plaça Llucmajor. Però abans del 7 de febrer estem preparant la història una mica més a fons i hi ha unes convocatòries que són el 26 de gener, que és aquest dilluns demà, no, a l'altre, o sigui, dilluns 26 de gener, començarem a preparar una mica a fons el que serà aquesta jornada, aquesta festa, i el següent dilluns, que em sembla que és dia 2 de febrer, més o menys, dia 1 o dia 2 de febrer, que també es farà la segona reunió preparatòria, i si voleu venir per ajudar a organitzar la festa, doncs molt millor. Després de la tarda hi haurà una assemblea, i després de l'assemblea, xocolatada, música i festa.
Fa bona pinta.
I xerinou, eh?
I, perdona, hi ha puestos... El proper programa de Ràdio Vivenda serà, calculeu, perquè amb el calendari aneu tan fins que...
El dia 2, potser? Dia...
Aviam, avui estem a 14. No, 18, avui estem 18. A 18.
Serà el dia 1 de febrer.
Ahir, bingo. Jo crec que és el diumenge 1 de febrer.
Ja ha tocat un pis de protecció.
Si no fallen les cuentes.
Vale.
Que no podrà pagar.
Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
Disculpeu, ha sigut una anada d'olla d'aquí del que controla el Mandos. Però bueno, una mica de riure.
Jo, abans de despedir-me, vull fer-vos una amenaça formal que duré a terme al pròxim programa, i és que portaré una bocina i cada cop que surti la paraula crisi em comprometo a tocar-la, perquè n'estic fins als...
Molt bé. Doncs bueno, doncs adeu a tothom. Gràcies, Pere, per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I ja, doncs, fins al dia 1.
Fins al programa 21, que el farem el dia 1. No, aquest ha sigut el número 20.
El número 20. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, doncs fins a la propera, no?
Adéu.
I salut a tothom. Adéu.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Franquistenc i a l'home lloc, el comte Dràcula i Tarzan.